Els vins i escumosos penedesencs i catalans tenen forta presència des de fa molts anys a Gran Bretanya i a la seva capital, a Londres, des d'on avui farem el de vinyes i vins, perquè allà es troba el nostre especialista, el Víctor Cornejo. Good morning, Víctor.
Good morning, good morning.
Què tal? Hola, com estàs?
Bon dia. Doncs bé, aquí passant uns dies a Londres, una mica doncs, canviant de paisatge.
Fantàstic. Et diria poca vinya, però això amb els anys ha anat canviant, no? Els anys i una ajudeta del canvi climàtic.
Ah, això mateix. De fet, us vinc a parlar d'això, ja que estic aquí. Dic, mira, us parlem d'aquests llocs en el qual ara, últimament, en els últims anys, s'està reivindicant la vinya o que s'està implementant la vinya, no? I no només aquí a Anglaterra, tota la zona del sud, sinó també a altres bandes del món que també estan passant coses similars, eh? Tant alguns des del punt de vista comercial i d'altres des del punt de vista gairebé que s'estan transformant culturalment regions, no? Aquí a Anglaterra, deixa'm fer un apunt previ, no?, que parlàvem de la presència de vins catalans aquí a Londres, no? Sí que podem trobar, doncs, allò... algun vi català, alguna marca reconeguda, alguna marca coneguda de Vilafranca, vale? Que la podem trobar per aquí, no? Sí. I, ostres, mira, hi ha això, no? Cava poc, he vist poc cava a les cartes, i, ostres, què guanya aquí? Guanya el Prosecco, aquí hi ha una lluita europea, és lluita, allò és la guerra de successió europea, en la qual és el Prosecco de Prosecco i cava, perquè de fet, bueno, m'han sobtat, dius, de Prosecco restaurant, no? I era un wine bar que tot era de Prosecco i això. Ostres, ens han passat, no?, per la dreta, no?, perquè podríem haver fet un cava restaurant, no?, perquè en realitat el cava portava molt més temps treballant-se aquí al Regne Unit, i mira, el Prosecco ha avançat per la dreta i tenim aquí locals fins i tot que només són de Prosecco. I va fer una mica de rabieta, de dir, ostres, per què no ho vam aconseguir nosaltres, no? Quan en realitat, en aquest cas, no, com bé sabeu, al final cava, és mètode champanoise, és un mètode tradicional en el qual poden trobar, ja ho sabeu, excel·lència, i ens ha passat el Prosecco, que és una versió industrialitzada d'un escumós, i a mi em fa una miqueta de ràbia això, però bueno, això ja és una cosa que dius, bueno, és una cosa a treballar entre altres persones. Però parlem d'això, justament aquí a Anglaterra, ja des de fa uns anys s'ha començat a fer sobretot escumosos. És degut en part pel canvi climàtic, vale? Evidentment, o sigui, hi ha unes... el clima s'ha temperat una mica, no?, i això ho permet, però també hi ha unes parts que hi ha glaçades que també afavoreixen sobretot el descans de la vinya, que és una cosa que, per exemple, nosaltres ho estem perdent, eh? I en el qual, doncs, al final acaba semblant-se més a les zones del nord de la Xampanya, vale? Que no pas a les parts de les nostres latituds, no? I llavors el resultat acaba sent notable. A més, tenen, han plantat varietats com la Chardonnay, no? La Pinot Meunier, no? El Pinot Noir, que són les típiques del Xampany, i s'està, doncs, allò molt implementant d'una manera bastant això, gradual, que cada any, doncs, es van fer més i cada vegada més, doncs, s'està com posicionant. I a més a preu de xampany, que això també ho han pensat bé des del principi, eh? O sigui, no és allò de anem a fer-ho i implementar-ho d'una manera de guai. Per exemple, els comtats de Kent, de Surrey, no?, de Hampshire, el Sussex, no?, és on es troben algunes xampanys, o sigui, llocs escumosos, perquè en realitat no es pot dir xampany, no?, però aquí li diuen xampany anglès, vale? també molt focalitzat a l'enoturisme. Ja de seguida han començat a fer-se els seus wine bars, de vegades són minicellers, minigaratges, minicasetes al mig de les vinyes que, de fet, tenen més la part de la botiga i del wine bar llueixen més que no pas la part del celler, no? Aquí ja hem agafat, doncs, això, la visió aquesta també molt americana de, si voleu, doncs, saber-ho, doncs, veniu aquí a provar i ja està. I a més, molt, molt arregladet. Us recomano que feu una cercada a Google d'alguns dels cellers, perquè al final O sigui, s'ha donat molt, 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 molt de soroll, eh? O sigui, a més, que en el món al final s'estan com posant bastant, bastant a la marca. Hi ha les marques com, per exemple, Night Timber, que seria com de la més coneguda, o Chapel Down, Gasborn, serien tres dels noms d'aquests cellers, no? O projectes que han començat doncs, a sonar ben fort dins del panorama vitivinícola internacional, fins i tot com a curiositat, no? I és molt curiós. English Sparkling Wine, eh? És com s'anomenen. Després, no vull deixar de banda, ja que hem parlat del Regne Unit, i dius, ostres, no teníem ni idea, no? O alguns dels oients dius, ostres, no tenia idea que es feia aquí a Anglaterra. I altres països que també, països del món, en què també s'estan començant a fer vi o que estan recuperant la seva tradició vinícola. Clar, aquí faig un parèntesi, a Anglaterra des de la mitjana que fa vi, evidentment, els monjos i sobretot en l'època catòlica els monjos necessitaven de vi, per tant tots tenien la seva vinya, sobretot vinya per fer vi litúrgic, de les litúrgies, no? De les misses, per tant n'hi ha hagut, el que passa que ho passaven molt malament, sobretot per les temperatures, no? Se'ls congelava el raïm directament, o sigui, que no era una producció que diguessin que poguessin dir allò de vida qualitat, perquè recordem que tenir una vinya és un resultat també d'unes condicions climatològiques importants, és també un fet bastant geogràfic. Sabeu que el llindar on normalment es situa doncs, el clima mediterrani, un clima temperat que afavoreix el creixement de la vinya, de tenir viticultura, doncs és entre els paral·lels 30 i 50 en l'hemisferi nord, vale? I en l'hemisferi sud entre els paral·lels 40 i 50. Si agafeu un mapa mundi ja veureu que són les regions, que si fem una línia així de tot el planisferi us adonareu que coincideix, no? El Mediterrani, no? Tot l'arc mediterrani, després si aneu donem la volta al món, ens anem cap a Califòrnia, no? O sigui, tot allò, tota aquella franja, i després al sud, evidentment, Argentina, Mendoza, Xile, no? A Sud-àfrica i Nova Zelanda, Austràlia, no? I si tenim totes aquestes franges en les quals trobem vins. Però després hi ha altres regions en les quals una de les que jo fent una mica així com de cerca de buscar altres regions, m'ha sorprès molt, per exemple, la Índia.
La Índia? La Índia, què dius?
La Índia. Una zona que no té una tradició de fer vins, però sí el colonialisme anglès, doncs ben encuriosit també en poder fer negoci de qualsevol d'aquelles terres, va també plantar vinya al seu moment. Vale? Va veure que tampoc no ho aconseguia. Per què? Perquè allò que tenim són clima tropical, que aquí ens n'anem en excés d'aigua, en excés de calor, en excés d'humitat, i per tant acabava sortint doncs, una producció molt dolenta. El canvi climàtic aquí també ha afavorit això. Aquestes tempestes s'han quedat, i tot aquest monsó s'ha quedat més en unes regions en concret, o que afecta unes regions en concret, i en d'altres s'estan començant a tornar a conreuar vinyes, com per exemple, no, ara si ho pronuncio bé, el Karnataka, vale? O el Maharashtra, no? Que són les zones en les quals doncs, estan permetent, no? que sigui un clima més temperat i que per tant permeti doncs, que creixi la vinya. Estan plantant Shiraz, estan plantant Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, vale? O sigui, és una cosa que la tenen bastant en expansió. I, malauradament, com passa en aquestes zones, doncs ho fan a lo grande i estan fent una producció bastant gran. I és bastant curiós, eh? Bastant curiós. Jo, quan ho he llegit i vaig buscar les imatges, dic, uau, això no enquadrava la imatge de... així, no? De la imatge d'una persona d'ètnia de la Índia i, a més, amb la vestimenta índia conreuant al costat d'unes vinyes, no? És allò com, ostres, no? M'acaba de situar, no? I, a més, amb un rerefons bastant tropical, amb una selva al darrere, no? És bastant, bastant curiós. llocs així que dius, bueno, potser algun dia podem tastar algun vi de l'Índia i ens poden arribar aquí. De fet, ara una de les dels cellers que es pot, que s'internacionalitza més, no, és el Sula Vineyards, que es diu. Aquest jo tinc ganes, ara avui de fet faré una excursioneta per algunes vinoteques i diria que alguna en trobaré, així que potser alguna foto et canvio, Sílvia.
Ai, sí, tant, m'agradarà.
Aniré a buscar, a veure si hi ha algun vi d'aquests que segurament que són empreses angleses, no, que per tant podria trobar-la per aquí. D'altres regions que tradicionalment no han estat de vinya o que no els coneixem, però que bueno, fa anys que en fan, per exemple, el Japó. Ara, el Japó no ha anat més enllà, no? Però ja es feia des del segle XIX, de fet, es feia vi al Japó, però no amb una, no amb una qualitat, també, o sigui, sobretot per les colònies cristianes, no? Per la litúrgia, que és el que dèiem, no? Sobretot del segle XIX. Però ara, doncs, està pujant doncs, la seva qualitat amb varietats tradicionals, sobretot vi negre, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, vale? Totes les regions de Hokkaido, Nagano, Yamanashi, vale? Que són altres, no? I també una varietat local que és del Japó, o que almenys l'ha identificat com d'aquella zona, que és una varietat que es diu Koshu. O sigui, potser algun dia o un altre tastarem un vi fet amb aquesta varietat, Koshu.
Koshu. No?
A veure què tal és, què tal és aquesta. Després, aquí, en realitat, al Japó, la climatologia, al Japó tenim moltes varietats climàtiques i sobretot per les influències tant del canal de la Xina com des del Pacífic, doncs tenim una influència també, influència dels marítima, oceànica, bastant peculiar, que ens dona doncs, un mapa de paisatges i de climatologies molt curioses, no sé si sabeu, allà trobem de tot, eh? Trobem des de neu, vale? Fins a gairebé climes tropicals, no? Per tant, era molt possible que el Japó en algun moment o altre continués doncs, aquesta cultura vitivinícola. Després està passant també amb altres regions, com per exemple Austràlia, vale? Que ja hi ha una tradició de fer vi, no? A la zona de Tasmània, no? Les zones tradicionals, no? Si Tasmània, Victòria han començat una altra vegada doncs, a fer vi, no? I és com unes zones en les quals, però igualment amb tradició, amb varietats que són les que coneix tothom al final, no? Pinot Noir, Chardonnay, no aposten molt a l'autòcton, al final bueno, són zones en les quals s'introdueix tot de nou.
I aquests, per últim, perdona, acabar... Víctor, sí, i aquests vins australians sí. Que arriben aquí a casa nostra, els nostres supermercats tenen un preu molt, molt competitiu.
Molt, molt, moltíssim. I és per la gran producció que fan, eh? La gran producció que fan, eh? O sigui, al final també és una... és un mercat que és bastant emergent, no? I és molt curiós, eh? La capacitat que han tingut els australians per arribar a una zona vinícola i poder tenir les seves referències aquí, eh? No sé si al contrari seria possible, eh? És una cosa que és molt, molt curiosa. I per acabar, vull acabar amb la Xina. Perquè la Xina és un cas especialíssim, molt, molt, molt especial. De fet, si no me recordo malament, la setmana passada va haver una sessió de vins xinesos al Vinseum. El Vinseum doncs, ara està fent uns tastos i unes presentacions espectaculars i sobretot en coses que tenen a veure amb curiositats que mai pensaves. No? I en aquest cas de vins xinesos, en el qual allà s'està implementant d'una manera espectacular. Aquí han anat, primer va començar empreses mateixes xineses a començar a fer vi, però ara ja s'estan implementant empreses franceses. O sigui, estan els francesos, estan arribant allà, estan cultivant, estan amb grans extensions també de terreny, zones que són molt similars a les grans... aquí també tenim doncs, tots els climes, per tant, la Xina és un país prou gran per tenir tots els climes. Sent un país que no és consumidor de vi, que no és tampoc productor tradicional de vi, però que estan fent allà doncs, una inversió espectacular en tot. A més, agafen comunitats locals en les quals transformen completament. Aquí doncs, hi ha també la lectura ètica de tot plegat, d'arribar fins allà i dir, mira, aquí on teníeu els vostres productes, doncs mira, farem vinya, no? I que tot sigui vinya i farem començar i farem vi, no? I aquí hi ha empreses grandetes franceses que estan invertint allà a la Xina i em sembla que és un punt de no retorn, en el qual doncs, això, al final els vins de la Xina acabaran sent també formant part de les cartes dels nostres vins. Allà és bastant molt curiós, perquè a més sí que no portava de, diguéssim, només en aquelles petites comunitats cristianes que es podien trobar i monjos cristians, però després va pràcticament desaparèixer, o sigui, més de 100 anys sense viticultura, i ara doncs, hi ha regions senceres que és vinya, o sigui, és una cosa bastant espectacular, i ho dic així amb una mica de por,
Ho dic directament, respecte, sí.
Fa respecte, sobretot per com s'està implementant, i sobretot de temes de dir, ostres, aquí a veure fins a on arriba tot plegat. Però mira, ja veus, hem fet una mica així com trajectòria mundial, no? de vins que no, que algun dia ens trobarem en alguna de les nostres vinoteques, no? I que bueno, ara el que toca és tastar-los, a veure què tal, a veure com són.
Sí, gràcies per aquesta tournée que ens ha dut des de Londres a la Gran Bretanya, on et trobes avui, fins al Japó, la Xina, la Índia, passant per Tasmània, per Austràlia.
Sí.
Ara,
sí.
Clar, ens has fet venir salivera i tenim ganes de tastar aquests vins tan diferents.
Sí. Doncs a veure si en trobo algun i us l'explico la propera vegada.
Moltes gràcies, Víctor. Que vagi bé per Londres i fins d'aquí 15 dies. Una abraçada.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Bye, bye.